Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
És el moment de la reflexió, a la qual ens porta la literatura, els missatges que trobem en els llibres, que ens porta la Carme Serret. Molt bon dia.
Bon dia, Carme.
I avui un tema d'aquells que ja de petits a l'escola fèiem els debats, no? Debats de moda que passa el temps i continuen estant d'actualitat. No sé si és que no avancem en el temps, perquè si encara continuem debatint és que no hem resolt el problema.
Doncs sí, Carme. Sembla que ens costa molt avançar, ens costa molt evolucionar. Els humans sembla que no aprenem, sempre estem una mica al mateix lloc. Però bé, no podem dir que hi ha coses que són molt diferents,
han canviat,
per sort,
com eren
fa només un segle o només 60 anys. I això ho veiem a través de la poesia, ho veiem a través de la filosofia, del pensament. I, efectivament, avui volíem parlar, precisament, amb una lectora, amb l'Anna Sala. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
Bon dia.
L'Anna la tenim aquí amb nosaltres per parlar d'un llibre, o de més llibres, però... Mireu, l'Anna Sala és antropòloga i ella està cursant un màster en estudis de dones i gènere i ciutadania, oi, Anna? A més, l'Anna és membre del col·lectiu de dones feminista i revolucionari Hora Bruixa de Sant Cugat.
Exacte.
Així és que volem aprofitar per parlar amb l'Anna d'un dels llibres que ella coneix, d'un llibre que alguna vegada hem mencionat aquí, i dels que fa al voltant, no només aquest llibre, però per parlar precisament de la Chimamanda Ngozi Adichie, que va publicar fa un temps, va fer una conferència TED que va tenir molt èxit, i després Literatura Random House va publicar aquesta conferència Todos deberíamos ser feministas. I precisament avui en volem parlar una miqueta amb l'Anna. Tu com ho veus, Anna? Todos deberíamos ser feministas en los tiempos que corren?
Jo crec que sí. I la Chimamanda ho deixa bastant clar, ho explica de forma molt clara, tot i que hi hagi un estereotip molt gran, no?, amb la paraula feminisme, que és com ella, per on ella comença el seu discurs, en aquest cas, amb l'estereotip de feminisme.
Uh-huh. I la Chimamanda diu, una mica en l'estela del que deies, Carme, no?, diu, hemos evolucionado. En cambio, nuestras ideas sobre el género no han evolucionado mucho. Què creus tu, Anna? Tu que estàs aprofundint en el tema. Diu, nuestras ideas sobre el género no han evolucionado mucho. I ho comentàvem abans, hem aconseguit moltes coses, sobretot a Europa, mm-hmm, no? Com la dona com a subjecte polític, de drets, jurídic... Hem aconseguit moltes coses, sens dubte. Però aquesta, per mi, potser, no sé com ho veus tu, és una mica també el nucli del problema, no? Nuestras ideas sobre el género no han evolucionado mucho. Què significa això?
Jo crec que, com dius, sí que, òbviament, hem aconseguit moltes coses, les dones, i sobretot per nosaltres mateixes, no? Diguéssim que crec que ningú ens ha regalat res. Però... Bueno, una mica es segueix perpetuant aquesta desigualtat, no?, en tots els àmbits, perquè bueno, al final la societat també s'apropia una mica dels discursos i els transforma, i jo crec que no hem assolit una igualtat entre els gèneres avui en dia.
De fet, ella en el llibre és fantàstic, perquè és un llibre que l'obris per on l'obris, qualsevol frase de la que trobes realment té un sentit molt, molt potent. Cap al final del llibre, ella parla de quan fa la recerca de la paraula feminista, que diu la definició: persona que creu en la igualtat social, política i econòmica dels sexes. I en l'última afirmació diu que és una situació, diu que entre tots s'ha de millorar, entre homes i dones. Però segurament, quan tu preguntaves, Carme, abans a l'Anna, per què encara hi havia aquestes desigualtats, en el mateix llibre explica que part del problema és que encara hi ha homes que se senten amenaçats per la idea del feminisme. I és que el feminisme no és un moviment que vagi en contra de... Oi que no, Anna?
No, o sigui, és el que comentava al principi, no? Hi ha un estereotip que, a més, crec que té molt sentit que existeixi aquest estereotip cap al feminisme, perquè no interessa, no? O sigui, quan hi ha una part de la societat que té més poder, és molt difícil que qui té els privilegis, com si diguéssim, els deixi anar. I jo crec que moltes vegades és justament per no conèixer el que significa feminisme, no? El feminisme significa la recerca de la igualtat. Llavors, i sovint hi ha un estereotip de que feminisme seria el contrari de masclisme, per exemple, que és erroni, no?
Això és com un plantejament d'una batalla de sexes, i no ho és.
Exacte, no és... O sigui, òbviament és una batalla, però sovint, molts cops, és una batalla personal i és una batalla amb una situació estructural. En cap cas anem a perseguir a un home concretament, no? ni res d'aquestes idees, sinó que hem d'entendre que és una situació estructural, que vivim en una societat que ens educa així i que, òbviament, sense treure la responsabilitat que podem tenir cada un i cada una dins de la societat, no? Però es tracta d'una educació i que no és cosa d'una persona, sinó el que comentava, és estructural. La publicitat, l'educació, els valors, la cultura, tot això repercuteix en aquestes desigualtats que existeixen socialment.
Per tant, Anna, vull dir que col·lectius, diríem, com Hora Bruixa, són absolutament necessaris en el marc en el que estem, tot i que hem aconseguit, diria, moltes coses, però el vostre col·lectiu és una mostra més, no?, de com s'està portant endavant constantment una mica aquesta força per anar evolucionant, no? Què feu a Hora Bruixa?
Doncs sí, jo crec que Hora Bruixa surt una mica d'aquesta necessitat que comentaves i Hora Bruixa, bueno, fem moltes coses, però bàsicament el que fem és fer formació, tant interna com externa, o sigui, per nosaltres, per les persones que estem al col·lectiu, com per qui tingui un interès en el feminisme. I el que fem és una mica, doncs, bueno, també fem acció política, denúncia dels temes que creiem que s'han cugat, doncs hem de fer denúncia pública o crítica. I alhora, o sigui, nosaltres ens centrem en Sant Cugat, no?, perquè som un col·lectiu d'aquí, però bueno, sí que tenim una visió una mica de més enllà de Sant Cugat, no?, i estem en contacte amb altres col·lectius feministes i al final l'anàlisi que fem sí que és de la societat, però bueno, el nostre entorn més proper és Sant Cugat i és on més podem incidir.
Mm-hmm. Aleshores, m'imagino, tu has dit una de les coses que has dit, és que un punt molt important de la vostra acció és la formació.
Sí.
Aquest també em sembla una qüestió molt important precisament perquè... Sempre diem, i penso que té a veure, no?, en la possibilitat de transformació que l'educació pot tenir un significat i una força molt important. Mm-hmm. De fet, la Chimamanda ha escrit un llibre, ho comentava abans en l'Anna, l'últim que ha escrit, perquè ella, no ho hem comentat, però ella sobretot és una escriptora nigeriana que ha tingut èxit per la seva... Bueno, èxit, que va començar a escriure tres novel·les molt ben rebudes per la crítica, i després publicar aquest assaig que tenim entre mans i un altre que acaba de publicar. O sigui, són assajos molt breus, però diguéssim, ella és escriptora de ficció, no? Però últimament, fa uns mesos, ha sortit un llibret que es diu Querida Jelloui, ¿cómo educar en el feminismo? Està publicat també a Literatura Mondadori. I ella diu que aquest llibre el va escriure en resposta a aquest llibre. És una carta, de fet, a una amiga que li va preguntar que com podia educar la seva filla amb el feminisme. I ella li va dir, doncs no ho sé, com ho pots fer? Diu, però em vaig quedar pensant i llavors vaig voler escriure, i li vaig escriure.
Va anar reflexionant.
Exacte, no? I va voler escriure una carta una mica, doncs, també per, sobretot perquè a més ella és molt pràctica i parla de coses molt concretes, no? I també diu perquè com una mena també de mapa del seu pensament feminista. I ella, per exemple, una de les coses que diu, en lugar d'ensenyar-li a tu hija a agradar, enséñale a ser sincera y amable y valiente. Anímala a decir lo que piensa, a decir lo que opina en realidad, a decir la verdad. Dile que si algo la incomoda, se queje, que grite, que lo diga. I segueix dient unes quantes coses més, i sempre tot en relació a l'educació. I ho deia, Anna, perquè precisament vosaltres poseu molt la mirada aquí. Quines coses feu en relació a l'educació? Quines accions concretes i a on feu?
Sí, o sigui, nosaltres doncs, hem detectat també que, i creiem que l'educació al final és la base de tot, no? I és a partir d'aquí que es construeixen les persones i que bueno, és important posar el focus, sobretot perquè a les dones se'ns educa, és el que comenta la Chimamanda, no? Se'ns educa per estar callades, per no protestar, i al final això et va deixant en una posició més petita de la societat, no? Més aïllada, i en canvi als homes se'ls educa, doncs, que juguin pagant-se, no? Que practiquin aquesta força, que sàpiguen que són forts, el cridar més o el tenir més seguretat, i aquí és on veiem aquesta diferència que al final crea una desigualtat. I nosaltres, per exemple, hem fet diverses formacions amb esplais i caus, hem anat a algun institut també a fer formació bàsica sobre feminisme i que entenguin que existeix aquesta desigualtat i que entenguin una mica els motius d'aquesta desigualtat, no? I donar eines, doncs, per transformar-ho, sobretot això, que al final no, nosaltres tampoc no som expertes, simplement l'anàlisi, doncs, és útil per transformar i per pensar en la societat ideal que tu vols, i aquestes eines les podem donar perquè els propis nens i nenes amb qui fem formacions, o companys i companyes, és igual, doncs tinguin aquestes eines també.
La Chimamanda també explica, ara parlem d'educació, però en relació a la cultura, diu que la cultura no fa la gent, diu, la gent fa la cultura. Diu, si és veritat que no forma part de la nostra cultura el fet que les dones siguin éssers humans de ple dret, llavors podem i hem de canviar la nostra cultura.
Sí, de fet, aquesta frase per mi era molt clau també en la lectura de la Chimamanda, i crec que és així, que és important per la part que comentava, que és una situació estructural, però òbviament tenim una part de responsabilitat, i és aquesta, no? Que al final nosaltres construïm la societat en la que vivim.
Clar, en aquest sentit, ho comentàvem abans amb l'Anna, no? Tot el que representa la construcció de la subjectivitat, com arribem a pensar el que pensem, a desitjar el que desitgem, a ser el que som, plantejar-se com és aquesta, aquesta construcció de les identitats, etc., és fonamental en educació, com tu deies. És pràcticament l'única esperança de moure la roda, de moure la roda endavant, no? En aquest sentit, per exemple, la Chimamanda diu, i alguns podria dir això no, en certes societats, no? no és així, eduquem igual als nens que les nenes. Ella comenta, i parlem de societats, que diguéssim, hi hem avançat força, en aquest sentit, però es continua educant els nens, a les nenes, diu, en més normes i menys espai. I els nens en menys, més espai i en menys normes. Tu creus, Anna, que avui, en el nostre entorn, no ens anem a entorns encara més problematitzats amb el tema de la desigualtat, que els hi ha, i per tant això també seria responsabilitat, seguiria sent responsabilitat de tots i de totes si pensant que haguéssim aconseguit el millor lloc possible. No és cert, però encara que fos així, ho dèiem, no? Èticament un té aquesta responsabilitat, no? Sobretot quan un sent, doncs això, que està com estàs tu i com, en fi, molts ens sentim en la idea de que todos deberíamos ser feministas, no? Com detectem avui aquesta idea de més normes, que eduquem encara més normes per les nenes que pels nens, en menys espai, per tant?
Bueno, jo crec que sobretot és el que comentava, eduquem amb més normes i sobretot normes que ens imposem les dones a nosaltres mateixes, no? Aquesta idea de que hem de ser perfectes, d'estar al servei de les altres persones i no de nosaltres mateixes. És tot una sèrie de coses que et demostren aquesta desigualtat. I des del moment en què els homes cobren aproximadament un 25% més que les dones avui en dia a la nostra societat, o des del moment en què existeixen espais de por a la ciutat per part de les dones, des del moment en què jo em sento insegura sortint sola de casa meva de nit, des del moment en què se'm talla quan parlo, se'm qüestiona molt més el que dic, no pas que els meus companys, crec que des del moment en què es detecta això, doncs, òbviament, fa falta que seguim lluitant per aquesta igualtat, no? Que no la tenim assolida ni molt menys, i que és cert que, com dèiem al principi, hi ha moltes lleis, no?, que segurament creiem que ens emparen, però bueno, el fet de que hi hagi moltes lleis no sempre et garanteix que existeixi una igualtat.
Hace poco escribí un artículo sobre la experiencia de ser mujer joven en Lagos. Pues un conocido me dijo que era un artículo rabioso y que no debía haberlo escrito con tanta rabia. Pero yo me mantuve en mis 13. Claro que era rabioso. La situación actual en materia de género es muy injusta. Estoy rabiosa. Todos tendríamos que estar rabiosos. La rabia tiene una larga historia de propiciar cambios positivos. Y además, la rabia, digo, también tengo esperanza. El género importa en el mundo entero y hoy me gustaría pedir que empecemos a soñar con un plan para un mundo distinto, un mundo más justo, un mundo de hombres y mujeres más felices y más honestos consigo mismos. Y esta es la forma de empezar. Tenemos que criar a nuestras hijas de otra forma y también a nuestros hijos. El problema del género es que prescribe cómo tenemos que ser, en vez de reconocer cómo somos realmente. Imagínense lo felices que seríamos, lo libres que seríamos, siendo quienes somos en realidad, sin sufrir la carga de las expectativas de género. Anna, una de les coses que comentàvem, la Carme també ho havíem comentat, la Chimamanda, ella es presenta i es diu com una feminista feliç, africana, que no odia els homes i a qui li agrada pintar-se, portar pintats els llavis. Sembla que hi ha la idea, estereotipada, és veritat, però veuràs, de que les feministes, doncs això, a part de ser una mena de dones insuportables, insufribles i molt estranyes, són una mena de dones, pues això, masculinitzades i, en fi. Llavors, tot això la Chimamanda ho explica, jo crec que ho explica amb molta gràcia, però té molt sentit de l'humor, I ser feminista no vol dir ni odiar els homes, per suposat, ni renegar...
És el problema dels estereotips.
De exactament. Vull
dir, feminista pot ser qualsevol. Un home pot ser feminista. Clar, i ho hauria de ser també.
Ser. Per tant, això, no? És... I jo et volia preguntar, el vostre col·lectiu, Ara Bruixa, és un col·lectiu només de dones.
Sí.
I sé també que això de vegades us, en fi, si us qüestiona o us representa algun tipus de crítica, no?
Sí, completament. Ha sigut un dels aspectes del col·lectiu que ha creat més polèmica. I, bueno, el fet de ser un col·lectiu no mixte, ve una mica per dues parts. Per una part, per el moment en què neix el col·lectiu. El col·lectiu neix d'un espai mixte, que era l'antic casal La Guitza, d'aquí de Sant Cugat, i neix d'allà en el sentit que neix de persones que participaven d'aquest espai, i a partir d'una xerrada que es va fer sobre feminisme, etc., i de dinàmiques i així, doncs unes quatre noies decideixen que volen un espai on certes dinàmiques no es donin, on poder construir un espai potser més de confiança, on treballar-ho per elles mateixes, no?, en un espai, doncs això, de dones. I sorgeix una mica així, sense plantejar-se molt bé el per què, i llavors al llarg del primer any d'existència del col·lectiu, més o menys, doncs ens comencem a plantejar, jo al principi no hi era, vaig arribar a això més o menys quan portava un any aproximadament, i és aquí quan ens comencem a plantejar, ostres, som no mixtes i ens sembla bé, però per què, no? I llavors comencem a llegir diferents articles que ho argumenten i en els debats arribem a la conclusió de que nosaltres la figura que entenem que han de tenir els homes és la d'aliats i que en la societat fan falta aquests espais, no?, on les dones puguem treballar per nosaltres mateixes sense certes dinàmiques patriarcals que es puguin donar, que òbviament se'n poden donar d'altres perquè són persones i al final són moltes... és un conjunt de moltes coses, no?, les relacions, però bueno, sí que hi ha certes dinàmiques que no es donen i es crea un espai, això, de confiança, d'entendre's políticament en una mateixa situació i de poder treballar, doncs, el tema de l'empoderament de les dones, de demostrar que també que un espai només de dones també es pot organitzar, no?, igual que tots els altres, i que al final totes les altres lluites estan liderades pels homes i creiem que el subjecte de la lluita feminista és la dona, tot i que, òbviament, l'home tingui un paper superimportant, no? Però al final són papers diferents. El treball que haurem de fer, doncs, el dels homes és més de deconstrucció i el de les dones més d'empoderament, no? I entenem que això, que els homes han de tenir una figura d'aliats i que és superimportant i és bàsica també per tal de transformar la societat.
Mm-hmm. I... En definitiva, Anna, qualsevol col·lectiu feminista també, el que, com dèiem, el que fa és conscienciar, en definitiva, prendre consciència. A vegades ho dèiem abans, no?, de coses molt senzilles, perquè a vegades no... que és molt interessant el pensament feminista i conèixer a fons, però es tracta a vegades de coses molt i molt senzilles, dèiem abans, oi? La vostra tasca, en part, em deies també, és aquesta. I en aquest sentit, per exemple, la Chimamanda diu, no, digue-li a la teva filla, quan parla de com educar, no?, en el feminisme, diu... No vegis a la teva filla com que ha de ser d'una manera determinada. Deixa-la ser com sigui. Una de les altres coses que diu, ser una persona plena, que sigui una persona plena i que tingui clar que no té que ser una superwoman. Una de les altres coses diu, no se tracta d'obligar a les nenes, a la teva filla, per exemple, a rebutjar la feminitat. I una altra cosa de les que diu, de les 15 o així que diu, diu, ensenya-li a llegir. Els llibres t'ajudaran a entendre, ajudaran a entendre el món i a qüestionar-lo. Que important, no, Anna? Qüestionar, que crec que és
bàsic,
el que vosaltres fonamentalment feu.
Sí, sí, sí. Crec que és bàsic això, el qüestionar-se tot el teu entorn i treballar per aquest món que creiem que ha de ser diferent.
Molt doncs... bé, Anna. Moltíssimes gràcies. Ens quedem amb això. Qüestionem, dubtem, critiquem. I
arriben les notícies. Moltíssimes gràcies a les dues, Anna i Carme. Molt bon dia.